I aquesta hora el que fem és una tertúlia especial d'avui 8 de març, Dia de la Dona. N'hem anat parlant al llarg d'aquest matí durant la resta de la setmana perquè Sant Just, com sabeu, s'han organitzat diferents actes reivindicatius tant per avui com per bona part d'aquest mes de març. Com dèiem, n'hem anat parlant, ho seguirem fent també al llarg dels propers dies, però avui també volíem dedicar una estona al Just a la Fusta a parlar d'aquest 8 de març amb dones de diferents àmbits. Volem parlar, doncs, volíem parlar de feminisme, de reptes actuals per aconseguir, doncs, de reptes pendents per aconseguir la igualtat, de canvis que calen fer en l'àmbit social, econòmic i professional, entre d'altres, i per això, doncs, tenim avui a quatre convidades aquí a l'estudi. Tenim a l'advocada Sílvia Masmitjà, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
També tenim a la regidora Gina Pol, bon dia.
Molt bon dia.
A l'empresària Txell Camps, bon dia, què tal?
Bon dia, molt bé.
I també tenim a l'Aira Peire, que és la presidenta de la meva empresa, molt bon dia.
Bon dia.
Per tant, veus conegudes, en realitat, de la ràdio, i que les heu sentit segurament en moltes altres ocasions. De fet, a la Sílvia, doncs, la tenim cada setmana també aquí a la ràdio, a la seva secció jurídica, però que avui, doncs, els hem volgut donar veu, d'alguna manera, per fer aquest diàleg entre totes, per parlar del que dèiem, no? del 8 de març i de la situació en què estem i els reptes que encara cal resoldre. Justament la setmana passada vam parlar amb la Gina com a regidora de Polítiques de Gènere, en aquest cas, no? I comentàvem la feina que cal fer encara en molts àmbits. Des del vostre punt de vista, on és que cal incidir més? On cal encara, on caldria treballar més per aconseguir aquesta igualtat?
Qui comença?
Jo crec que hauríem de treballar molt a nivell d'educació, perquè és la base de tot. Si no hi ha una educació, difícilment el dia de demà pots canviar la manera de pensar o canviar aquestes posicions tan, tan extremes, no? Vull dir, calen teràpies o tractaments que moltes vegades no tenen èxit. La base està amb la família, amb l'escola, l'entorn, l'educació.
Aquest és el principi. Els àmbits són gairebé tots els que han de treballar. Però aquest seria com el pilar. La coeducació és... Aquí és on te comença tot. Ara, per canviar, podríem anar des de baix fins a dalt, de tot, a millorar moltes coses.
Per l'educació en tots els sentits, no només des de que som molt petits, sinó a les mateixes carreres que s'estan estudiant ara, és a dir, quan ens reciclem a nivell formatiu, hi ha tot un seguit de camins de formació, com dieu, on desapareixen aquests criteris d'igualtat, on es perd. No hi ha formació específica quan et formes per mestre, no hi ha formació específica quan vas cap a metge. Per tant, com que no es respira en tota la teva formació al llarg de la teva vida, doncs per això es perd, jo crec,
Sí, sí.
I, bueno, no només educació en els centres educatius i en els àmbits educatius, a nivell de ciutat, també hi ha moltes maneres de treballar la coeducació o, bueno, de normalitzar el que hauria de ser normal. O sigui, des d'aquí... Els exemples que veus en una botiga, ja tot això entra des de que som petits i hauríem de ser conscients en tots els àmbits de la societat de transmetre això que els estem intentant ensenyar, perquè per molt que els hi des de les escoles o des de casa els intentem transmetre la igualtat, si al carrer, a les botigues o veient els actes que es fagin, veuen coses que no concorden amb això, no
arriba la confusió.
Exacte.
A la televisió, a tot arreu, és que és a tots els àmbits.
La comunicació,
sí, sí.
La publicitat.
Sí. La publicitat.
Internet, que és... Tenim molta informació, però també molta desinformació.
La paritat de gènere a la vida pública vista també des de publicitat, televisió, ràdios, veiem les opinions. Ara TV3 estan una mica preocupant-se d'això.
De fet, hi ha hagut aquest col·lectiu On som les dones,
exacte,
no?, que porta més o menys un,
exacte,
any pressionant,
sí, sí,
molt en aquest sentit i que fins i tot en altres àmbits on encara, perquè d'alguna manera els mitjans públics crec que sí que ho procuren més, no?
Sí, sí.
Però que en altres mitjans privats que sí que sembla, o sí que t'adones que veus com cada dia d'alguna manera o altra, encara de manera petita, però s'inclouen moltes més dones a l'hora d'opinar del que estem habituats a sentir.
Però no és la majoria. Jo moltes vegades, escoltant, clar, si hi ha quatre homes i una dona, clar, és que a mi moltes vegades no trobo les respostes, perquè són respostes de la visió masculina. I...
No, i els estudis demostren que no avancem, eh? El Consell de l'Audiovisual, quan fa els anàlisis, et diu informatius, aquí han buscat perquè ofereixi l'opinió d'aquell tema d'actualitat. Han buscat un perfil femení o masculí? Exacte. I quan miren totes les dades veuen que quan s'ha de contextualitzar una notícia, aquí busquen és un perfil masculí. Sí. Quan a nivell de publicitat han de treballar depèn quin eix, no? Depèn quina temàtica, busquen un home o una dona. O si la temàtica és molt social, sí, sí. Aquí una li posa dona, el perfil sí. de dona. Vull dir que encara reprodueixen encara més el rol aquell,
sí.
no?
Sí, sí.
Per tant, no. Què anem a parlar d'empresaris? Ah, empresaris, amb clau de, sí. d'home. Ah, és que ara ha sortit, no?, un nou producte. Ah, mira, doncs aquest el farem amb, sí. amb una dona. I ho fan de manera inconscient. Per tant, és tan important el que diu de l'educació, perquè quan ho treballen no es donen compte que estan no. esbiaixant cap a un costat de la societat només. I no, no en són conscients. Vull dir, ja no és ni... Sap greu perquè ja no hi ha ni mala fe.
No, ni mala sí, intenció.
És el subconscient, sí. està tan integrat.
Sí, és pitjor encara.
Ha sigut tants anys que, sí, sí. que ara costa molt treure-ho a la part pública, no? El conscient. Un exemple molt, molt, molt pràctic. Jo estudio per les tardes, estic a la Facultat de Filosofia i no tinc, des de que he començat l'any al setembre, cap professor dona. Cap professora.
Ni una.
Ni una.
No hi ha filòsofes.
I pels de matins pregunto perquè tens companys i és que és algo que a mi m'assombra perquè segurament hi ha moltes dones que són doctores i molt competents. I resulta que t'expliquen i em sembla que en el primer semestre hi havia a primer curs, hi havia una dona pels de matins. I estem parlant que en un any té dos semestres, tens 10 assignatures. Mm-hmm. I cada assignatura a vegades es divideixen en dos professors, fins i tot en un tercer que fa les pràctiques, tot homes.
És curiós, no?
És molt curiós. I mira que a les aules, normalment en els últims anys s'ha vist com un creixement no, de les dones, en l'alumnat universitari, però a mi és algo que m'ha cridat molt l'atenció amb aquesta carrera. No sé si a totes passarà el mateix, però jo parlo de la meva experiència personal i això sí que m'ha cridat l'atenció.
Bueno, justament ara que hi ha hagut lo del World Congress aquest dels telèfons, el mobile, estaven super orgullosos perquè hi havia hagut moltes més dones, però em sí. sembla que són un 6% de les assistents. Un 6%.
És un tant per tant molt baix. Molt,
i estaven contentíssims perquè havia sigut un... No sé exactament si és un 6 o un 7 o... Però bueno,
tu mires, per exemple, community managers i exacte. Gent que està dedicada a la difusió de xarxes de les empreses i hi ha moltes CEOs. Vull dir, com a mínim, la visualització d'aquest entorn, que és una professió nova, és molt femenina. Als Estats Units, les principals CEOs són dones. A Europa també en tens. En canvi, a l'hora de programar, dissenyar noves aplicacions, veus que qui surt, qui posa la cara visible, no? En canvi, és un informàtic home.
A mi, personalment, a la meva feina, que fem desenvolupament web i fem programari lliure, fem servir programari lliure, fem molts congressos, moltes coses, el 80%, 90% d'assistència sempre són homes. Tot i que sempre fem... mítings especials per dones, conferències especials per dones, empoderar dones, però sí, tot costa molt. I moltes vegades el que diu la Gina, les que estan treballant i les que estan organitzant són dones. Però...
Lligat amb això, un dels temes que apareix sempre, sobretot en àmbits més públics, però potser podria tenir a veure també molts el que deia la Sílvia ara del professorat, esteu a favor de la paritat? Creieu que és la solució perquè d'aquí algun temps ja no s'hagi de pensar en paritat, sinó que sigui doncs, que hi hagi més dones que homes o potser un dia més homes que dones en algun àmbit? És l'únic canvi que creieu que pot servir en àmbits d'esfera pública? Vull dir.
Seria un dels canvis. Ja seria molt important si tinguéssim el 50% de la veu, de l'opinió, de tot. Seria moltíssim. Crec que canviaria molt la manera de treballar i tot, perquè és una visió diferent.
Per venir avui a la tertúlia, no? En aquest debat, clar, en clau política, per exemple, no? Mires i veus que a nivell de Congrés dels Diputats, Senat, Parlament, inclús a nivell d'ajuntaments, no hi ha encara paritat. Moltes vegades es ronda el 40% de la representació, però clar, el 60% encara és masculina. Jo pensava, clar, és difícil que sempre puguem tenir un 50% equilibrat durant molts anys, no? Però si no haguessin hagut les quotes en les llistes, no haguessin hagut imposicions legals, és que això hauria estat impensable. És a dir, per molt que les critiquem a vegades, perquè dius, no, tu has d'estar allà pel teu valor, no perquè el teu sexe és femení, no? Però si el primer pas no es trenca amb una norma obligatòria, com ens passa a vegades per avançar en depèn quin tema a nivell sobretot municipal, dius, a vegades si no hi ha la por d'una sanció o la por d'un compliment d'alguna norma, la realitat social costa molt de canviar-la. Potser és per només una etapa, però inicialment, si allò no s'hagués fet, no tindríem ara una vicepresidenta, per exemple, al govern, ens agradi o no qui ho estigui ocupant, o no tindríem allò a primeres posicions en algunes, no?, responsabilitats polítiques.
Encara costa en el món de la política, per exemple, comentes ara, visibilitzar potser no, però fer-se sentir igual que un home, per exemple.
Sí, escoltar-te t'escolten a nivell polític, això ningú no ens pot negar, no? Però molts àmbits després de decisió acaben sent petits àmbits de decisió política masculina. I tenen una manera de treballar diferent a nosaltres. Per tant, no sé com dir-ho, la dona és més col·laborativa a l'hora de treballar i no mira tant, bueno, hem fet un equip, hem treballat aquesta temàtica i l'avancem. I ells tenen una manera més diferent de treballar. També la dedicació del temps és diferent. Nosaltres podem treballar més de manera individual unes hores i avançar, i ells han de fer la reunió aquella a la nit, esplaiant-se, sense pressa, no hi ha, no, no, després farem una cerveseta, no hi ha problema, a casa no m'espera ningú. Vull dir que el plantejament de vida, com que és diferent, i de la manera que està organitzat, dona perquè ells vagin avançant amb més tranquil·litat i tu sembla que et vas trobant com més condicionants. No podem negar que les portes estan obertes, però a vegades costa d'anar arribant. I tenim altres reptes. A vegades tu no vols tenir aquell lideratge i el que vols és fer xarxa i fer un bon grup i tenir unes bones actuacions. I ells a vegades és, jo quiero ocupar este sitio, jo vull avançar cap a aquella responsabilitat.
Objectius
i depèn quina dona. Sí, és més col·lectiva, jo crec, la posició que planteja. I és diferent, perquè pensem diferent. Vull dir que hi ha llibres que ho demostren, la mentalitat sí. Femenina i masculina són diferents i per tant al món hem d'ajudar que caminin les dues realitats, no només amb una. Amb la del lideratge o... No, hem de saber quin tipus de lideratge fem.
Hi havia un sociòleg, que ara no me'n recordo el nom, però que a les seves conferències mencionava algo que em sembla molt, molt rellevant, no? Deia, si mirem la humanitat, entre un home espanyol, per exemple, i un home xinès, li separen menys qüestions que entre un home espanyol i una dona espanyola. Vull dir, que a nivell social... Les diferències màximes són les de gènere, no són les interculturals d'un home d'un país amb un home d'una altra cultura o un altre país. Els uneix més a homes de països diferents, amb cultures molt diferents, que amb home i dona. I això em sembla molt rellevant, no? Aquí ja ens està dient que és que funcionem diferent. El nostre cervell pensa diferent i funcionem d'una forma que és diferent. Complementària, sí. Ni millor ni pitjor, diferent.
Ah, no, sí. Jo penso que igual també s'haurien de fer, igual que s'ha fet, s'ha incidit amb la paritat, doncs també donar com quotes per la conciliació familiar a la feina, no? Perquè jo personalment penso que molts homes es perden moltes coses per culpa de l'educació i perquè tenen la responsabilitat aquesta de que sembla que si ells no treballen s'enfonsa la família i s'estan perdent coses que les dones, vale, potser treballen molt més, però jo penso que tenim una vida molt més gratificant, perquè a part de la feina tens els fills, que sí, que et donen molta feina, però que també et donen quasi bé tota la felicitat. I vull dir, una
per
tonteria...
Per tant, s'hauria de fer més augmentant el permís de... Que... Per exemple, o no?
No, o sigui, la conciliació familiar de totes les empreses a nivell... Jo puc parlar del meu cas, per exemple, jo tinc un noi que treballa amb mi, que és enginyer informàtic, genial, i jo sempre li vaig dir des del primer moment, dic, a mi no m'has de dir quines hores treballes. A mi m'és igual, a l'hora que arribis, si treballes en diumenge, si treballes en divendres, mentre la feina estigui feta, ell té un nen petit i si s'ha d'anar a portar el nen al col·le o està malalt o té ganes d'anar a dinar un dia a les 12:30 perquè el nen surt a les 12:30, a mi jo no tinc cap problema amb això. Mentre ell faci la feina... Llavors penso que per aquí es podria incidir molt a les empreses i sobretot ara que estem en el món d'internet... que cada vegada que almenys està físicament tots junts, aboliria la majoria de reunions inútils que es fan de feines perquè es poden fer per hangout, amb reunions a la nit o al migdia o com fos. Vull dir, crec que hauríem d'obrir la ment i ser molt més moderns i aprofitar molt més les tecnologies que tenim avui en dia.
La reforma horària va per aquí.
Això t'anava a dir, que segurament aquí sí, hi hauria un canvi
de mentalitat general
i d'hàbits.
De tothom, no? I disfrutaríem més els homes, perquè verdaderament penso que es perden una part de la vida, sobretot quan tens els fills petits. Jo ara ja, doncs mira, sóc àvia i, doncs bueno... Però potser sí, he treballat molt i tal, però jo no canviaria les vegades que he sortit. Ai, que el nen està malalt, doncs vinc ara mateix. Doncs vaig. Per sort he treballat pel meu compte sempre i, bueno, jo als meus clients mai els he dit si treballava amb camisa de dormir a les 5 de la matinada. M'és igual, vull dir, ells el que volien és que jo els entregués la feina. Doncs en aquests... No es pot fer absolutament amb tot, perquè, bueno, jo què sé, el que és que cuiner ja ha de cuinar d'una hora a una altra, però molt, en molts àmbits de la feina penso que es podria treballar per aquí. I seríem més feliços els homes i les dones tots, penso.
I els fills també creixerien més feliços.
I creixerien més bé, perquè és que és molt important, no?, tenir el patró del pare.
És el que demostren també, no?, quan veus depèn l'educació que estem oferint a la infància fora de l'escola, clar, són moltes hores que la família no hi és. Són cangurs que tu pagues, no és l'acompanyament familiar que altres generacions han tingut. I això s'està notant, depèn a on, veus que les dades indiquen doncs, que hi ha adolescents molt més sols, que no saben com gestionar aquell temps perquè veuen poc a les seves famílies, i una reforma horària hauria d'ajudar els dos sexes, allò.
Els dos, els
home
dos.
I dona, a que valorés més aquell temps. I la crisi jo crec que també ha ajudat a molts homes que havien pensat que el meu sentit de la meva vida és treballar, en què el meu sentit de la meva vida no és només treballar, sinó que jo puc tirar endavant una família, però compartint amb aquesta família en molts moments. No només sóc el que porta els diners a casa, sinó que també puc aportar un coneixement i una experiència amb reptes que tingui la meva família. Vull dir, a vegades saben moltes coses i les apliquen només a l'entorn laboral. Dius, no, tot aquest coneixement que tens, aplica a la teva filla, que també l'ajudarà. Vull dir que és una altra concepció d'home que hi estan entrant, i molts ja els veiem a les escoles, a la sortida de les escoles que veiem, és pares que estan recollint criatures i ajudant i preocupats. Però
hi ha un canvi, per tant, creieu, amb els últims anys lligat amb aquesta crisi o amb l'última generació? En aquest sentit familiar, també.
Sí.
Jo comparo, per exemple, el meu pare amb persones, amics que són pares ara, de la meva edat, i no té res a veure.
Això és veritat, que fins i tot crec que com a dona hi ha algunes coses que ja no les... O sigui, imaginar-te alguns models... El meu pare potser encara és més jove i ja no ho he viscut tant d'aquesta manera d'un pare que... O sigui, el meu pare també feia feines de casa i tot això. Però sí que hi ha... Vull dir, que es dona com per fet, no? Però vull dir que hi ha gent... Tinc amics de la meva edat que tenen pares que no, que els seus pares no han aixecat mai un plat de la taula. I crec que sí que això... Ja, bueno, almenys potser no és tota la nostra generació, són uns àmbits, però que hi ha coses que ja no et passen pel cap, que no s'hagin de compartir, no? O de fer... No sé... O sigui, suposo que això són coses les tenim ja més interioritzades, potser.
És molt important fer difusió i parlar-ho, perquè moltes vegades, a lo millor no escolten, però quan ho senten moltes vegades, de sobte, els homes ho entenen, també ho entenen. I quan més incidència fem i quan més ho parlem i quan més els fiquem amb ells també en la conversa, i com a partíceps de dir-los, no, és que no és que t'estigui donant la bronca perquè no fas això, és que t'estic dient que t'estàs perdent algú que és molt guai, saps? Enfocar-ho de dir, ei, homes, sigueu més que igual, perquè la feina, al fi i al cap, bueno, la feina és una part, però tampoc no és el més important, i a lo millor tenen un jefe que el té allà i està amargat.
Però per homes que han pensat que aquella feina era per tota la vida i que s'havien d'abocar al 100%, i s'han adonat amb la crisi que l'empresa no t'estimava tant com la teva família.
Exacte.
La teva família et pot donar molts més elements d'enriquiment personal que altres àmbits, i l'havies deixat de banda pensant que la teva responsabilitat era només aquella.
Sí.
Però és el que deia.
Però jo ho puc entendre, si tu t'han educat, no? I parlo també doncs, per les generacions, bueno, jo soc gran però tampoc no tant, però dels meus pares, però que estaven educats, vull dir que els deien, és que per tu el prioritari és portar un sou a casa, és que, clar...
És el que et feia ser algú.
Pobres, i tenen una responsabilitat que potser els angoixa moltíssim, perquè és el que diu la Gina, doncs a treballar podem estar tots a treballar.
Per exemple, a casa meva, per part de ma mare, són 5 germans, homes i dones, i l'educació ha estat diferent pels homes que per les dones. Llavors, aquest salt generacional que jo parlava, per exemple, és que la gent, o sigui, els meus cosins, els fills dels meus tiets, ja han fet aquest canvi. Jo ho veig, clar, quan dius, comentaves abans, Carme, no, això ho tenim integrat. Els que hem viscut una part, que és la tradicional, i estem veient com estan creixent ara els joves, doncs a mi em sobta i em sorprèn de forma molt grata, no?
Positivament.
Sí, sí. I jo crec, això és algú que és meu, no ho he llegit a cap estudi, però, per exemple, els meus cosins han fet uns estudis, han anat a la universitat, i hi ha un tema de les universitats, que és l'Erasmus, que ha fet, des de la meva pròpia visió, que a l'hora de viatjar, aquests homes que han viatjat fora, que han anat a l'estranger, que han hagut de fer-se el menjar, netejar-se el pis, perquè no han tingut allà la mama que els hi fes, això jo crec que també els hi ha ajudat molt. El dia de demà no és tant un canvi de xip, sinó perquè, no perquè m'ho estan dient o m'ho estan inculcant a casa, sinó pel fet de jo vull fer-ho. Jo estic interessat, jo vull cuidar els meus nens, jo vull estar amb els meus fills. Jo a la feina veig, també per desgràcia això, doncs separacions, i veig molts pares implicats i molts pares que ho estan passant també molt malament,
molt malament
perquè volen,
sí, sí,
perquè volen també fer, no deixar de banda els seus fills, volen formar part de la seva vida, tot i que hi ha una ruptura sentimental. I això jo crec que és
un
molt beneficiós.
Sí. El camí de les custòdies compartides que t'hi deus trobar
molt.
També demostra que la preocupació és compartida de criança de...
De fet, ho parlem de vegades, no? La secció sí. Que justament ara hi ha molta més...
De,
vull dir, la
de
gran majoria
és demanant
una custòdia compartida.
En moltes sí? coses, i en aquesta, una altra, no? Els jutjats de Catalunya estudien com a primera opció la guàrdia i custòdia compartida. Si això no és viable per moltes circumstàncies, doncs llavors ja estudien l'opció B, a qui li atribueixen la custòdia. Però si no, la guàrdia i custòdia compartida és la primera opció que el jutge valora i avalua en els casos.
I això és recent també, Cília? És una cosa de fa potser 5-10 anys o...
No, potser no tant.
Menys,
potser fa 2 o 3 anys.
Molt recent,
sí,
doncs.
Sí, és molt recent. És molt recent. Però sí, fa 5-10 anys és que ni es parlava de la custòdia compartida.
Clar, directament anava la mare. Directament.
A mi el que em costa entendre és que sí, Catalunya promou la custòdia compartida, però també ho fan casos que l'home està dins d'un procés de violència dins la llar, que li garanteixen els drets com a pare quan està vulnerant els drets com a parella. Ja. I això em costa entendre de la...
Jo
de
això,
la...
a nivell professional, personal i per experiència, jo no ho he vist. És complex perquè... Segur que s'ha donat algun cas, perquè hi ha de tot.
No, s'estan donant, perquè però... separen els dos drets. Una cosa és la teva relació amb la teva parella i l'altra relació amb la teva criatura.
Però les ordres d'allunyament, quan es donen, llavors, tu quan has de fer l'intercanvi, de fet, un dels requisits per la custòdia compartida és aquesta, no? Tenir mínimament una bona relació. Perquè si tu has de cada setmana anar a veure l'altre progenitor, amb un ordre d'allunyament, o tens una família al darrere, i llavors, a través, ja impliques a tota la família per fer aquests canvis, que es facin, per exemple, a casa dels avis. És complicat.
Que ho cada que ho casa ha de donant, ser complexa, eh?
Exacte, que ho estaran donant.
No nego una realitat.
Però és complex per això, perquè precisament quan hi ha ordres d'allunyament és molt complicat, perquè clar, ell no es pot apropar amb ella, i a la dona, i si han de cada setmana, és que estem parlant de cada setmana, les qüestions compartides, de fet el criteri de l'Audiència Provincial no és cada 15 dies, és cada setmana, perquè cada 15 dies és massa temps sense veure l'altre progenitor. Llavors, clar, si hi ha ordre d'allunyament, complicat, i si no hi ha bona relació, és que estaríem en el jutjat per temes de denúncies de m'has dit això, m'has insultat, discussions, ara t'agafo el nen, ara forcegeo.
Sí, lluites que pateix la tercera persona.
Al final es passen més temps en el jutjat que vivint la seva pròpia vida. Vull dir...
Hem derivat ara per diferents temes i volia tornar una mica a aquesta idea que dèiem al principi de si som de ser-ne conscients o no, i també una cosa generacional, ja no parlo tant doncs, de les que estem aquí avui a la taula, sinó la generació més jove, no? Creieu que cada cop hi ha més consciència també justament doncs, del feminisme o al revés? L'Eira diu que no, eh?
Jo crec que no. Jo crec que cada cop n'hi ha menys. No sé per què, però jo que treballo amb adolescents veig coses i sento coses que no m'ho puc creure. No sé si és que es treballa poc... Bueno, sí que ho sé. Es treballa poc a les escoles i als instituts i crec que estem anant cap enrere. O sigui, crec que la meva generació està més conscienciada que les que venen. No sé per què.
A nivell de relacions de parella, jo crec que sí. Que hi ha hagut una evolució.
Sí, sí.
I el motiu? Digue-li sèries de televisió, digue-li els conceptes
d'un
amor romàntic, les ombres de Grey, el que tu li vulguis
música,
dir. Vull dir que,
sí, sí.
Però hi ha rols de parella que han retrocedit. Potser després, quan siguin parella consolidada, sí que compartiran les, no, els àmbits de la llar, però en canvi, a l'hora de gestionar el seu amor,
iguals, no?
Doncs hi ha com una tolerància cap a l'home molt elevada. Des de, jo no li demano que es posi un preservatiu perquè no el vull molestar, jo li accepto que em controli perquè en el fons m'estima molt... coses que jo crec que cap de les quatre acceptaria, a mi tu tampoc, i en canvi elles és, no, si és que m'estima, dius, no, et controla, et domina, sí. Et sotmets, però no t'estima, no, l'amor és un altre concepte. I jo crec que el que diu l'Eira és
veritat. I això és per referents de sèries, per exemple, o pel·lícules, creieu? Perquè és realment sembla com estrany, no? Fins i tot que avui en dia hi hagi com aquesta permissivitat.
Sexualment estan més alliberades i en canvi accepten rols més controladors, no ho entenc. O és d'una influència externa molt, molt poderosa, allò que m'he emmirellat en aquella pel·lícula i aquell model és el que a mi m'agrada i em garanteix el meu futur com a, no, com a parella de futur, no ho entenc.
Bueno, també pot ser que ara, com que tenen accés a totes les xarxes i a internet, jo què sé, vull dir, com que tu segueixes el que a tu t'agrada, si, i reps la informació del que a tu t'agrada, em refereixo a Twitter, a Facebook i tot això, clar, si ja es fixen malament, com si diguéssim i agafen el que els agrada, uns referents que són dolents o que no ens puguin agradar, potser...
I també es respecten poc, no?
Perquè, perquè deixen...
Què posen a l'Instagram?
Sí,
els
exacte.
Nois, de pantaló en amunt, t'ho puc ensenyar tot i contra més tabletes que diuen elles, millor. I elles, si surten a l'Instagram amb sostén i supermones, també no els agrada. Vull dir que nosaltres
això...
Això
és la publicitat, eh?
Sí, clar, per això és influència externa i de, bueno, el culte al cos i... Hi ha altres elements que es barregen.
Però és el que reben, vull dir, amb el que veuen. Difícilment en una sèrie d'adolescents la que triomfa és una que sigui, jo què sé, que no es depili, que vagi sense sostens amb unes tetes grans. Aquesta no serà la líder.
Us poso un exemple perquè tinc una filla de 8 anys i veu sèries d'aquestes, eh? Però, per exemple, hi ha una sèrie que es diu Soy Luna, vale? Doncs hi havia una noia que era tímida, no es maquillava, era intel·lectualment super... Bueno, la millor del grup. Com acaba la sèrie? Que aquella noia acaba tenint parella, però que ha fet? S'ha transformat, s'ha maquillat, ha fet un blog super de moda. És a dir, indirectament, la meva filla va veure que aquella noia, que era la intel·lectual, que no tenia per què maquillar-se, que no tenia per què agradar a ningú, va acabar tenint èxit com? Entrant en el rol de la noia guapa també del grup, la que també parlava de moda, la que tenia un blog super atractiu, i és la que... acaba triomfant, és una prota secundària, però el seu rol, dius, no té cap sentit. Si és que era fantàstica com era a l'inici de la sèrie, no l'havien d'haver transformat en el que ha acabat sent com a personatge. I allò a ella li ha quedat en el seu inconscient, per tant, un dia potser me la trobaré d'aquí 3 o 4 anys...
Pintant-se.
Simulant aquest rol, i jo em preguntaré, si jo li parlava d'igualtat, i ella em dirà, ai, no sé, mama, és que ho trobo normal, és la meva evolució natural, perquè tinc tots aquests referents audiovisuals en el meu cap.
Clar. Jo estic d'acord, també. És una societat, amb el tema de les xarxes socials, que es mira molt l'exterior, en comptes de cultivar la part interior. Què vull dir? La intel·ligència emocional és molt important, i això no ho estem cuidant. Què passa? Que en un món on el que val és el teu físic, i si tu seràs la líder, si tens un bon físic, doncs farà que tots aquests joves doncs creixin en aquest món. I després... les seves inseguretats, que són les de la part interna, inseguretats, la falta d'autoestima, que faran suplir-la amb totes aquestes carències, amb tot allò que està a l'exterior. Llavors, si jo em faig una foto en biquini o sense la part de dalt, tindré l'aprovació perquè tindré 200 me gustes, 200 likes, i la meva autoestima, la meva falta d'autoestima s'omplirà amb aquesta part externa. Si jo estigués bé amb mi mateixa, si jo fos una persona segura, si tingués confiança, si la meva autoestima, no estic dient de tenir una autoestima per sobre, perquè això llavors seria mirar els altres per tenir una prepotència o tenir un ego molt gran, no? Però ha d'estar en el seu punt just, ni més a dalt ni més a baix. I els valors, hi ha una transvaloració. Els valors estan a fora, quan s'hauria de cultivar a nivell de família, educació i a nivell de xarxes socials més la part interna, no? Jo sóc feliç a mi mateix i tampoc necessito d'una tercera persona per ser feliç, que aquest és el problema també de les relacions, no? Que seria un altre debat de psicòlegs.
No? Però tornem a l'absència de la família en molts horaris del dia.
Exacte.
Per tant, on busco el reforç d'autoestima? Exteriorment, perquè a dins no poden treballar molt, arriben tard, vull dir que... És que anem a parar el mateix, vull dir, és de base, ho hem de canviar la base. Sí, és que... I clar, com que és molt complicat, perquè interactuen moltes coses, sembla que no avancem i tenim aquesta sensació de fracàs. I és que a llarg termini és molt complicat perquè és molt de pas petit i de canvis que són molt, molt invisibles i si no ens som conscients s'escapen.
Sí, és molt, molt sutil, però...
Sí, a la nostra societat és molt subtil. Vam fer la xerrada que parlava de dones cooperants, clar, quan parlàvem de Gàmbia i de l'ablació del clítoris, és molt evident. Però quan anem a la ciutat occidental, que tot és, com dius tu, tan invisible i tan amagat, el canvi és molt més lent, molt més, no?, molt més trebat i costa més. I en canvi, de pena, on dius, no, allà estan super endarrerits. Bueno, tenen altres reptes. I allà són encara molt evidents. Però els nostres hi són. Passa que no en som conscients. Però hi són igualment.
Clar,
passa que estem
molts
a altres nivells.
De micromasclisme, no?, fins i tot, que et pots trobar doncs, cada dia de maneres encara més subtils que fins i tot potser nosaltres crec que en aquest cas doncs, estem més conscienciades, segurament també se'ns passen per alt moltes coses, no? que tenim interioritzades fins i tot nosaltres mateixes, que igual sí, de vegades sí. Doncs, acabes tenint, sense adonar-te'n...
Reaccions masclistes, sí, sí. Sí, sí. Hem d'aprendre, hem d'aprendre.
I entre nosaltres,
hem d'estar alerta. Entre nosaltres mateixes, a vegades...
De fer més pinya i més unió a les
agafem
dones.
Agafem rols d'homes quan no hi ha cap necessitat.
Això també és un altre dels temes que surt quan es parla de lideratge, no? Que abans n'hem parlat, que dels lideratges femenins o lideratges masculins, que quan una dona és la lidera qualsevol grup, de vegades es diu que acaba fent, doncs, la tendència, no?, la manera de fer-ho, no em surt la paraula, això estic buscant-la, la manera que va sent doncs, més masculinitzada. No sé si esteu d'acord amb això o si creieu que en realitat és igual, que tingui doncs, una tendència més semblant a la manera de fer que tindria un home. Perquè de vegades també hi ha qui diu és igual, no? En realitat cadascú pot decidir com lidera.
Jo amb la política, per exemple, tu que abans deies, sí, vale, tenim una vicepresidenta i és una dona, però crec que és una dona home, vull dir, no la veig gens feminista, vull dir, hi ha algunes polítiques ara més joves i així que els hi veus, però per exemple la vicepresidenta aquesta que tenim jo... Bueno,
perquè
és que...
han hagut d'assumir un rol masculí per arribar on estan.
Sí,
exacte,
i,
dir, jo dic que...
I no poden sortir... Tampoc no crec que tingui cap interès ella,
No, però per exemple, la Merkel mateixa, que ha agafat exacte. El rol supermasculí de la figura política alemanya, exacte. Sí que ha tingut algunes línies polítiques més socials o més adaptades al món femení, no? Per exemple, va ser la primera líder que va dir jo he d'acollir els refugiats, quan altres exacte. Líders, per exemple, els líders francesos, en cap moment aquest sentit més humanitari no el tenien.
I en principi serien d'un partit teòricament més social, no?, que el d'Angela Merkel.
Molt més, i no ho han demostrat. Per tant, jo crec que ens perdem. Li va passar a la Hillary Clinton també. També exacte. És feminista, però depèn com havia d'adoptar un rol super de lideratge masculí.
La Thatcher.
Per imposar-se. I la Thatcher és el clar, no?, que dius... Sí, clar, primera dona, però
sí, el 99%
quina política has executat?
Són homes, deu ser quasi bé impossible, no? És com una agulla en un paller.
Perquè fem mimetisme
ens
acabem ficant en els rols masculins.
Perquè segurament si hagués volgut fer un altre és que l'haguessin tret.
És que potser no estaria on està.
És que no estaria. Mm. Que també és un problema. Tot i que jo penso que hi ha moltes dones que són molt culpables del masclisme, crec que aquí també s'hauria d'incidir molt amb les dones masclistes, que n'hi ha moltíssimes.
Perquè és que els patriarcals estan impregnats en les nostres consciències,
sigui home o dona. Exacte.
Per tant, he canviat el xip i m'he posat aquelles ulleres lliures que diuen, o continuo jo amb la meva dinàmica d'anar fent i tal. Clar, i per això és...
És complicat. Jo crec que hem de seguir treballant, hem d'estar superconvençudes, i bueno, jo...
Ens ho hem de creure.
Ens ho hem de creure, i avenços n'hi han. Poquets, però n'hi han. Però, bueno, hem d'estar en peu de guerra.
No, i reclamar aquí, més i reclamar, en el seu àmbit que tu tinguis, no? Pues a l'escola sí. He de demanar més sensibilitat, exacte. O vull que aquestes matèries siguin fixes
i
de currículum.
I a tots els àmbits.
A l'empresa jo adoptaré aquesta posició que tu dius tu. No, jo he de deixar conciliar a qualsevol treballador meu, sigui home, dona o...
Clar.
I cadascú aporta, i després els grans canvis pues, ja aniran assolint, no? I aquella teoria que quan molts individus adopten exacte. Una mateixa línia, sí, el conjunt sí. De l'humanitat adopta aquella línia. Pues fem que aquell gra de sorra sigui més gran i, obviamente, que sigui una gran platja, doncs ja arrasant-ho,
no? Un efecte dominó, no?
Exacte.
Però una platja d'homes i dones, eh?
Sí, senyora.
Sí.
Ho hem de fer junts.
Clar.
Sí, és important, sí. Perquè no, jo crec que no es pot avançar si els excloem. O sigui, si fem aquí una lluita... Feminista.
De sexes? No, ho pensem.
No, clar, perquè...
Aquest és un altre debat, de vegades, no? Perquè hi ha qui aposta justament per aquesta línia.
Sí, 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 però clar, com podem demanar o reclamar res si els estem expulsant, si no els deixem aprendre a veure... a posar-se les ulleres liles, com deies, Gina.
Però jo veig que l'Ajuntament, si en aquella persona que és una tècnica masculina, no?, jo no intento convèncer-lo de que quan fem un disseny de l'espai públic he de garantir que la percepció de seguretat femenina és més alta que la masculina, doncs farem el disseny d'un parc d'una manera o una altra. Si jo directament faig com diu alguna gent, no l'impliquis, dona'l per espècimen perdut, no? Doncs no avançarem. Per tant, necessito implicar-los, que es formin molt, que ho vegin, els hi costi, gent que li costa moltíssim de veure, però, clar, hem de treballar, vull dir, hem de formar la gent... com que hi ha moltes coses bàsiques de societat que ningú no ens ensenya, ni la cura dels fills, ni com som Exacte. Més igualitaris i tal, i l'escola interpreta que hem d'aprendre només mates i llengua i la part humanitària la perdem pel camí, i si no hem d'estudiar humanitats quan som més grans, doncs, clar, és que la base està fragmentada.
Sí que n'hi ha que estudien humanitats, i són imprescindibles els homes. I, bueno, i la filosofia, a mi m'ensenyen moltes coses, vull dir, jo he d'aprendre moltes coses dels homes, perquè les dones també tenim parts criticables, que els homes a vegades són molt més centrats i tal, i tenen una part que jo ja m'agradaria, aquesta part més masculina també tenir-la. Però bueno, sí, és el que diu la Ira, ha de ser algo totalment conjunt i que ens ajudin i dir-los, és que jo tampoc no sé com és, ajuda'm a fer-ho. És que tampoc no tenim la solució a les dones.
La solució ni l'hem de tenir, clar.
La trobarem entre els dos, parlant d'igual a igual, és que és paritat, no? És el que tu deies. Si tu deies, s'ha d'estar d'acord amb la paritat? Doncs sí, s'han de fer polítiques per la paritat, perquè mentre no hi sigui, no hi ha lloc.
És que moltes vegades hi ha moltes coses que ni s'han plantejat, eh? O sigui, potser estan actuant d'una manera
clar.
perquè els... ve sí. així des de sempre i quan tu els hi planteges algo...
Se'ls obren els ulls.
Sí.
Perquè hi ha una part de no haver-la viscut tu segurament com a home, no haver-te trobat amb afectat directament de la... del problema o d'aquesta discriminació, encara que sigui petita, i llavors quan la planteges és quan es fa aquesta empatia, no? Però potser sí que és veritat.
O te n'adones que actuen així, estàs contribuint al masclisme, llavors els expliques el que han fet i diuen, ah, ostres, clar, és veritat, ostres, doncs ho tindré en compte, no? O sigui, jo crec que se'ls ha d'explicar d'una manera no agressiva, evidentment, perquè no és la manera, se'ls ha d'explicar i fets i veure que actuant segons com, així no avancem. I jo crec que hi ha moltíssims homes que estan disposats a fer-ho i no se n'adonen i tenen ganes de ser més conscients.
Ho veuen després. Us poso un exemple molt tonto, eh? Es va dir, hi han d'haver més canviadors de bebès en els equipaments públics, en els lavabos. Exacte. Ordre clara, no? Vale. Doncs com s'executa l'ordre? Poso els canviadors de bebès en els lavabos de dones.
Sí.
Comentari que se li fa des de gènere. Per què has posat els canviadors als lavabos a dones? Si hi ha molts homes que canvien els seus bebès.
Sí.
Ah, no hi he pensat.
Clar.
D'acord, doncs la propera vegada que posi el canviador ja en serà conscient, però de bones i de no primeres, penso. Doncs no. Ah, clar, tens raó.
És la inèrcia, no? Segurament.
Clar, que però això amb tot, i això és una anècdota molt, no? Una anècdota molt petita. Mm-hmm. Però clar, és el que diu ella. Bueno, és que sempre ha estat allà, no? Vull dir... Sí, però clar, és al lavabo de dones, persones discapacitades, bebès, tot l'entorn femení és supercompartit. I ells tenen un lavabo masculí per ells. Dius, no ho entenc. Que...
Sí. Per això es prova més ràpid.
Això no hi ha cua, no?
No hi ha cua mai.
Clar, anem en grup nosaltres perquè tenim més gent per xerrar, som més gent allà.
Som tertúlia, també.
Doncs no, és veritat que són aquestes petites anècdotes moltes vegades les que també t'obren els ulls. Avui hem fet aquesta tertúlia amb motiu del 8 de març, no? Aquest dia de la dona. Aquí a Sant Just ja ho hem dit, doncs, hi ha diferents activitats tant avui com durant la resta de dies, molts dies del mes de març. Les anirem comentant també aquí a la ràdio, però avui hem volgut parlar doncs, d'aquestes realitats quotidianes o més grans esferes, no? Per parlar-ne una mica més. No sé si voleu afegir alguna altra cosa...
No, d'activitats no parlem.
Abans de marxar.
Teatre.
No, recordarem que avui mateix, dia 8, no, a les 7 de la tarda, es fa una concentració davant de Kanji, que diuen, per tal de sumar-se a la protesta o aquesta campanya que es diu La Vaga de Totes.
Sí.
De totes.
I després hi ha un acte molt interessant que fa Dona i Empresa, que és el Teatre de l'Oprimit, que crec que ens pot ajudar a fer visible allò que és invisible, descobrint aquells rols de gènere que deies, ala, aquí, no?
I sobretot necessitem que vinguin molts homes.
No,
tot i que organitzada...
Bueno, i dones, també. Dones. Tothom.
Totes, dones i homes, de joves fins a avis, però encara que sigui de dona i empresa, està molt enfocat als dos sexes.
Doncs moltes gràcies a totes quatre, la Sílvia Masmitjà, la Irene Peire, la Txell Camps i a la Gina Pol. Gràcies a les quatre.
A tu.
Que vagi molt bé i molt bon dia.